A Ràdio Maricel, a cel obert.
Nou i 48 minuts, avui al Prado i demà també es projectaran un munt de curtmetratges en el marc de la segona edició del Femifilms, el concurs de curtmetratges en clau femenina, obert a tots els públics. Poca broma, perquè aquest any s'han presentat 1.437 propostes de més de 100 països d'arreu del món. Òbviament, com els dèiem al principi del programa, no es projectaran les 1.437 propostes, però sí una mostra representativa de la qual en sortiran els curtmetratges premiats. Avui, a partir de les 5 de la tarda, se'n projectaran 15. Demà, a partir de les 11 del matí, se'n projectaran 12. Demà, a partir de les 5 de la tarda, es projectaran els curtmetratges finalistes en el marc també d'una masterclass amb Patricia Luján sobre, o menys el títol és, Comunicar amb perspectiva de gènere, i després una taula rodona amb Salima Giray, Marta Figueres i Aida Torrent sobre la representació de les dones als audiovisuals. I finalment, demà, a partir de les 8, la gala d'entrega dels Premis Femifilms. Una segona edició que ha tingut, com a membres del jurat, Àngel Sala, Jennifer de la Rosa, Diego Roncero, Silvi García, Agustí Argelic i també la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i també guionista i també directora, Judit Colell. Judit Colell, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Rebre 1.437 propostes.
Això. Bueno, per sort a nosaltres ens en van arribar menys.
No, no, està clar.
Jurat, però, si no...
Però això és un bon, això és un bon termòmetre, no?
Totalment, totalment. A més, és un bon termòmetre de com està el cinema en clau femenina i també és un bon termòmetre del valor que es dona al festival. Vull dir que està molt bé que s'hagin inscrit tanta gent. Jo penso que és fantàstic.
Mm-hmm. Em projecto una miqueta cap endavant perquè d'aquí ben poc, el 20 de setembre, l'Acadèmia escollirà quina pel·lícula presenta els Oscars. L'Acadèmia, en aquest cas, de qui també va formar part, Judit Colell. Què tal 20.000 espècies d'abejas?
Ah, 20.000 espècies d'abejas és una pel·lícula meravellosa que tracta un tema absolutament necessari i que és una pel·lícula molt, diguem, que tracta el tema de la transexualitat infantil, però des d'un punt de vista molt delicat, molt curós, i que penso que, bé, ja va guanyar un premi, va guanyar el premi a la millor actriu per la nena al Festival de Berlín. Uh-huh. I penso que és una pel·lícula que tothom hauria de veure.
Estiro aquest fil per si d'alguna manera creu la Judit Colell que les dones s'estan atrevint amb temes que, no diré el cinema masculí, però els directors no s'hi atrevien tant.
No sé, jo penso que, home, és que hi ha tantes dones diferents. Jo sempre ho dic, no?, que les dones, això ho deia la Isabel Clara Simó, jo sempre m'agafo aquesta frase, que les dones som individus, no una espècie, no? Aleshores, penso que realment, i és veritat, aleshores, penso que clar, hi ha molts tipus de directores, molts temes diferents, cada una tractem temes diferents, i el que passa és que el que sí que és molt important i molt bo és que cada vegada hi ha més dones dirigint, fent guions, produint, és a dir, cada vegada hi ha més dones liderant projectes, i evidentment això fa que sorgeixin molts, molts temes.
Ho dic perquè no voldríem pas caure en el tòpic, eh? Però és que no sé si haguéssim vist, jo què sé, 5 lobitos. Diguem-ne abordada d'aquesta manera.
Sí, jo penso que és que, a veure, Cinco Lobitos és una pel·lícula extraordinària i això és el que té de particular. El que passa és que ja dic, jo soc bastant escèptica amb el fet de que tinguem una mirada diferent.
Simplement
tenim moltes mirades diferents i és un tema que hem estat debatint moltíssim dintre de les dones cineastes, no? Però tenim moltes mirades diferents i el que és bo és això, la gran presència de dones i com això ens permet mostrar la nostra mirada.
Doncs podríem començar per aquesta reflexió. Caldria que ens traguéssim una miqueta del pensament allò del cinema de dones?
Doncs sí, penso que seria bo. Seria bo bàsicament perquè això voldria dir que hem aconseguit una normalitat. És a dir, el fet de que hi hagi cinema de dones, cinema de diferents col·lectius, penso que no és massa bo per aquest col·lectiu.
Doncs
és
encara...
bo pensar que fem cinema amb majúscules, no?
Encara...
Això ara és l'important de les dones,
encara,
cinema amb majúscules.
Encara ho estiro una miqueta més per una dona que ha format part, òbviament, des de fa tants anys del món audiovisual, allò de, frase feta, la sensibilitat especial de les dones...
Això em posa molt nerviosa a mi.
D'acord.
Això especialment... Crec que per això precisament sempre he fugit de la qualificació de cinema de dones, precisament per això. Perquè des de molt joveneta, des de quan vaig començar a fer cinema, em sentia dir en els debats aquesta sensibilitat especial que tenim les dones. I a mi això em semblava justament que era com poc feminista, saps?
Sí.
Perquè penso que les de dones n'hi ha de tan diferents i de tan variades com puguin haver-ne d'homes. I el que és molt important és que seguim lluitant per arribar a ser un 50% sostingut. Mm-hmm. És a dir, no que un any diguis, aquest any hi ha hagut un 60%. No, un 50% durant els anys. També una altra cosa, reivindicar les dones que hi ha hagut fins ara, des dels inicis del cinema fins a l'actualitat, vull dir que no només es parli només de cineastes homes en les escoles i en les universitats, sinó que posem les dones en el nivell que es correspon, que és el primer nivell.
A part, jo diria que potser aquestes alçades sí que no només és bonic, sinó necessari dir en veu alta que la sensibilitat no té res a veure amb el gènere.
No, exactament.
No.
Exactament, és que no és una qüestió de sensibilitat, és una qüestió de talent, és una qüestió... de que les dones tenim el mateix talent que poden tenir els homes. I de dones, a més, no cal que sempre siguem excel·lents. Això és el mateix que passa amb el cinema, per exemple, el cinema català, que ara que sóc la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, no? Que moltes vegades ho dic, és que tampoc no fa falta que ens estigui exigint l'excel·lència sempre, perquè lo normal seria que hi hagués cinema de tot tipus, excel·lent, bo, mediocre i fins i tot dolent, perquè voldria dir que hem arribat a una normalitat com passa amb qualsevol altre gènere artístic, no? Aleshores penso que és molt bo que fugim ja de la sensibilitat de les dones. Les dones fem tot tipus de cinema, hi ha dones que fan cinema d'acció, dones que fan comèdia, dones que fan cinema de terror, m'agradaria que n'hi haguessin més, donat que estem aquí a Sitges ja, això també, o és una cosa a reivindicar. Jo sóc molt fan del gènere fantàstic i de terror i trobo a faltar més veus femenines. Ara en comencen a haver-n'hi bastantes, però encara trobo a faltar que n'hi hagi més.
Anem a col·locar-nos una miqueta en aquestes xifres, també, per si li podem preguntar a la presidenta de l'Acadèmia del Cinema en Català si aquesta quantitat de propostes, que com a mínim des de fora pot interpretar-se com caram, quin moviment que hi ha, quina intensitat que hi ha a l'hora de poder elaborar projectes i de poder ficar-se a fer cine o curtmetratges, respon a un mercat, a una realitat, a un context que no és tan falaguer com poden donar a entendre aquestes xifres, i tot això que es presenta i es projecta no sempre es podrà exhibir, no sempre econòmicament podrà sortir.
Això és un problema. Per exemple, dins del món del curtmetratge passa molt, no? Hi ha moltíssima precarietat i penso que seria molt important reivindicar el curtmetratge com un gènere més. I sí, tenim moltíssimes inscripcions, però molts d'aquests curtmetratges s'hauran fet probablement sense mitjans i tirant simplement del talent i de la voluntat de les persones que el fan. I en quant a les pel·lícules, home, estem en un moment molt dolç, perquè evidentment l'aparició de les plataformes ha fet que hi hagi molta feina, tant en pel·lícules com en sèries, i el cinema català també amb l'ajuda de les institucions, que en aquests moments han apostat molt fort per part de la Generalitat, ha apostat molt fort pel cinema en la nostra llengua. Penso que evidentment és d'agrair, però encara ens queda molt camí per endavant. No estem encara en les xifres que voldríem. I el que és molt important també, que els espectadors vagin a veure les nostres pel·lícules. I això ho he dit moltes vegades, que hauríem de ser una mica més francesos, una mica més xovinistes, i aprofitar i no tenir por a les nostres pel·lícules, que són molt bones.
Ens ho heu posat molt bé. Entre les plataformes i l'exhibició cinematogràfica, com està aquesta, no sé si dir, aquesta convivència, que forçosament és una convivència, si d'alguna manera les plataformes que en un primer moment es van veure amb un cert recel ara s'estan convertint també en una via per als projectes i una via professional per molts treballadors i treballadores de la indústria?
Les plataformes són un aliat molt bo per generar feina, i per generar feina, per generar indústria. Crec que és molt important i crec que ens estan ajudant moltíssim. Ara bé, si les plataformes han de fer que deixem d'anar al cinema, això sí que és una llàstima i ho hem d'intentar evitar. L'experiència de veure una pel·lícula al cinema, en una sala, amb la qualitat, amb el gran esforç que han fet les sales per renovar-se, per millorar la projecció, el so, i l'experiència que es viu estant en una sala mai serà la mateixa que es viu estant a casa. Ara bé, les plataformes evidentment que han ajudat moltíssim en que es puguin tirar endavant molts projectes, en què puguin sortir nous talents, nous directors de fotografia, noves muntadores, noves sonidistes, i penso que això és una cosa que és molt bona per tots. Amb la qual penso que la convivència s'hauria d'intentar que fos bona, sense que això perjudiqués a les sales, perquè això seria una llàstima. Per exemple, aquí a Sitges, que tenim unes sales tan boniques i centenàries, sales que fan unes projeccions, que s'han esforçat, que han fet un pas endavant, uns canvis molt importants a les seves sales, i que reivindico que la gent ha d'anar a veure el cinema a les sales.
És una qüestió molt generacional o no?
M'agradaria pensar que no, perquè veig, jo crec que a les sales també s'hi veu molta gent jove, i també s'hi veu poca gent gran. Diguem, la gent més gran també mira molt la pel·lícula a casa seva, la comoditat aquesta d'estar a casa seva. També la gent jove, aquesta cosa que et dona la sala de la comunitat, de poder anar amb tots els teus amics a la sala amb les crispetes, després d'anar-te'n a prendre alguna cosa, això també a la gent jove els agrada molt. M'agradaria pensar que no, i el que hem de fer és lluitar perquè com a mínim la gent més jove no vegi les sales com una cosa antiga, ni molt menys, sinó com una cosa, com una experiència única.
Ara ens posarem en un moment en el Femifilms, però el cinema català necessitaria què? Un o dos Alcarràs a l'any, com a mínim?
Sí, la veritat és que ens aniria molt bé, perquè evidentment, però és molt complicat tenir un o dos Alcarràs.
Per això ho pregunto.
I no només per la qualitat de la pel·lícula, que evidentment cada any en fem de pel·lícules tan bones com Alcarràs, sinó per la sort també, o la sort i la fortuna d'haver guanyat un premi tan important com és l'Os d'Or de Berlín, que fa que els mitjans parin molta més atenció en aquella pel·lícula i se'n parli constantment.
També és simptomàtic,
que la gent vagi al cinema.
També és simptomàtic, perquè vés a saber què hagués passat si Alcarràs no hagués anat a petar a Berlín.
Doncs sí, és que moltes vegades ens passa això amb les pel·lícules. Hi ha pel·lícules magnífiques que potser no tenen aquesta sort, que potser tenen molt bona crítica en un festival però no guanyen cap premi. La qual cosa fa que se'n parli menys. Això és una cosa que penso que hem d'analitzar i veure com podem fer que les pel·lícules tinguin més atenció per part dels mitjans i que se'n parli més, que això farà que probablement la gent hi vagi, perquè és evident que si es parla de les pel·lícules a prime time a la televisió o a les portades dels diaris, la gent va veure aquella pel·lícula, perquè la coneix. Moltes vegades no coneixen que existeixen les nostres pel·lícules, perquè no tenim la maquinària que pot tenir el cinema de Hollywood, de màrqueting i de promoció. No el tenim nosaltres. Aleshores, això és una cosa que s'ha d'analitzar.
Passa això en els mitjans perquè, per una banda, Hollywood, Barbie, Oppenheimer, per una altra banda Netflix i Rosa Peral i totes les sèries abudes i per haver, si no és Netflix és Prime, i si no és Prime, i queda, no sé si dir si poc espai o poca voluntat o poc coneixement del que s'està produint aquí?
Sí, és complicat, però hi hauria d'haver-hi aquest espai. Hi ha països, com abans parlava de França, no? França sempre, quan et mires el rànquing de les pel·lícules, sempre les primeres, encara que hi hagi Barbie, potser Barbie és la primera, però la segona és una pel·lícula francesa, o fins i tot la primera és una pel·lícula francesa. Hi ha aquesta voluntat i aquest amor cap al cinema propi, i penso que això és una cosa que és molt important, perquè el cinema és una de les potes, a l'audiovisual en general, és una de les potes més importants de la cultura, donat, a més, la popularitat que té en aquests moments l'audiovisual. És una de les potes més importants de la nostra pròpia cultura, i evidentment si desapareix o es torna més petit, perdrem una pota molt important, i a la colonització per part dels americans serà total, no?, culturalment, i això és una cosa que no podem permetre que passi.
Sobre la taula els finalistes i totes les pel·lícules presentades al Femifilms, què li han semblat, així, la pregunta aquella de bé, i què li han semblat a la Judit Colell els
home,
curtmetratges que s'han
presentat. Home, va ser molt complicat ho de valorar, vull dir, perquè realment era una qualitat altíssima i va ser complicat poder decidir a quines pel·lícules els hi posaves la puntuació més alta i a quines menys, perquè realment es mereixien totes estar on estaven. Vull dir que hi ha hagut, cal haver-hi tanta inscripció de curtmetratges a la selecció final, és espectacular, molt bons.
Ahir parlàvem amb el jurat del concurs de cuina que s'ha organitzat en el Festival Dona i ens parlaven dels diferents criteris. Com estructura el jurat d'un concurs com el Femifilms, a partir de quins criteris, jo què sé, el tema, l'elaboració formal, el desenvolupament
sí,
del guió...
Sí, evidentment hi ha diferents criteris que sempre fas servir quan has de fer de jurat. Un d'ells és la història. En primer lloc, que t'enganxi o no. Moltes
D'acord.
Vegades a mi que una història m'atrapi o no, per mi és molt important, però tant en una pel·lícula com en un guió, això, igual.
Això és gairebé molt com el públic en general, que m'atrapi.
Sí, que m'atrapi. Després també la temàtica, si és una temàtica que penses que és important que se'n parli, si és una temàtica... Després també a nivell formal, com està executat el curtmetratge, i dintre d'aquest nivell formal pot haver-hi tot, des de l'actuació fins a la pròpia direcció, fins a la fotografia... clar, tot això té molta importància. Després també, jo una de les coses que m'agrada valorar és el risc, també moltes vegades hi ha pel·lícules que estan molt ben fetes, que parlen una temàtica molt bona però que no tenen cap risc, no? Que són pel·lícules molt formalment, acadèmicament, diguem, molt ben fetes, però que els hi falta una mica aquell punt de dir, va, arrisco en aquest sentit o en aquell altre, no? O potser amb un final una mica diferent, amb una manera de mostrar-nos la pel·lícula, de planificar, d'explicar-nos la pel·lícula una mica diferent, amb un cert risc formal, que això també és una cosa que la valoro molt.
En els anys d'experiència de la Judit Colell, hi ha més risc ara? Estem al segle XXI, noves generacions a les escoles de cinema...
No, què va.
Què va?
Hi ha hagut risc. Sempre hi ha hagut risc. No.
Sempre.
Ara justament és al revés. Ara penso que cada vegada anem...
Ai, que m'ho veia venir, que cada vegada juga més a la segura.
Cada vegada som menys arriscats, sí. De tota manera segueixen havent-hi pel·lícules amb molt de risc i mira, vull dir, algunes... Per exemple, com que sempre m'agrada parlar de pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, aquest divendres s'estrena Creatura, que et pot agradar més o menys, però evidentment és una pel·lícula esplèndida i que amb un risc tremendo. Vull dir, és una pel·lícula que aposta molt fort tant amb la temàtica com amb la manera que està explicada, i ho ha demostrat el fet que va estar seleccionada en un dels llocs més difícils del món d'aquest seleccionin, que és el Festival de Cannes, a la quinzena de cineastes, i que va guanyar el premi a la millor pel·lícula europea dintre del festival. O sigui que penso que és una pel·lícula per la qual hem d'apostar i hem d'anar tots al cinema a veure-la, perquè és una pel·lícula per veure en cinema.
I al públic li interessen les apostes arriscades?
Jo penso que sí, que hi ha...
Aquell peix que es mossega la cua,
Crec que hi ha una gran part del públic que sí, que agraeix les apostes arriscades. Les agraeix, sí. Però veus que arriscada... A veure, arriscats... Hi ha molts tipus de risc, Hi ha molts tipus de risc. Perquè també hi ha algunes pel·lícules americanes que també són arriscades, a vegades no tant, però que també tenen un punt de risc de dir, a veure, ara diria una barbaritat, potser, però Barbie és una pel·lícula arriscada, sense anar més lluny. La Greta Gerwig, que és una cineasta, i el Noah Baumbach, el seu company i coguionista, són dues persones que aposten sempre per un cinema arriscat. I tot és una pel·lícula amb unes grans ambicions de públic, és una pel·lícula que podia haver sigut un fracàs, perquè... No és una pel·lícula destinada a les usuàries de les Barbies, diguem que tenien les nenes des de petites fins a preadolescents, sinó que és una pel·lícula adulta, i llavors penso que és una pel·lícula arriscada. Hi ha altres pel·lícules que no ho són d'arriscades.
El cinema, per tant...
Productes pura i exclusivament pel públic, i punt, que també està molt bé que existeixin,
sí.
Vull dir que només faltaria. No vull dir que tots haguem de fer cinema arriscat, ni molt menys.
No, però suposo que Judit Colell ve dir que el cinema necessita persones, directores, directors arriscats, perquè a partir d'ells després s'acostuma a obrir una mica el ventall.
Directores, no? I directors arriscats, sí, sí. I també t'haig de dir que avui, actualment, realment les dones potser són més arriscades que els homes. Això, això sí que potser també perquè tenim pressupostos més baixos, no és el cas de Barbie, evidentment, però potser també perquè treballem amb pressupostos més baixos, perquè això és evident, les dones treballem amb pressupostos més baixos, i això et fa que puguis prendre un risc determinat quan tu fas una pel·lícula en la qual hi ha una gran quantitat de diners en risc, no et deixen tampoc arriscar tant. Diguem, et marquen molt més, si t'ho dic per experiència. És molt diferent fer una pel·lícula petitona que fer una pel·lícula de pressupost gros. Estàs molt més marcat i tu també t'autocensures una miqueta de prendre determinats riscos, no?, amb aquella pel·lícula. Evidentment, les dones treballem amb pressupostos més petits i això ens permet puguem prendre molt més risc. I això penso que és molt positiu.
És clar, per qui ens escolti li robarem més temps a Judit Colell, però potser també aquesta reflexió des de la seva perspectiva. Pares, mares, famílies totes, que tinguin fills, filles, nebots, nets, em vull dedicar al cinema. I a casa tot trontolla una mica per allò de dir, ai, mare de Déu, que el nen o la nena es vol dedicar tal.
No ha de trontollar,
No ha de trontollar. Per qui vaig, precisament?
Jo treballo, per de president de l'acadèmia, que és una feina honorífica totalment. La meva feina, diguem, la feina per la qual guanyo la vida, soc vicedegana a Blanquerna i soc professora de cinema, i també faig moltes visites amb gent jove i amb pares i mares que els fills es volen dedicar al cinema o a l'audiovisual en general. També tenen ganes de fer sèries o fer... I jo sempre els dic, ara és un moment molt dolç per això. Hi ha molta feina en això. Hi ha molta feina perquè tot és audiovisual. Ja no és només el cinema i la televisió, que podien ser els clàssics que podies trobar fa 10 anys, 20 anys, sinó que ara tenim moltes més opcions. Hi ha les sèries, hi ha les plataformes, hi ha fins i tot a les pròpies empreses dintre dels departaments de comunicació. Tenen un departament d'audiovisuals en els quals fan productes audiovisuals des d'una empresa, però una empresa farmacèutica, que realment és un moment molt, molt, molt dolç en quant a feina. És a dir, i això no vol dir que tu et dediques... Tots tenim en el cinema, sempre hem tingut 3-4 potes, jo em dedico a la docència, va haver uns anys que em vaig dedicar a la publicitat, vull dir que tots fem altres coses, hi ha gent que tenen productores pròpies, altres que treballen a departaments de comunicació, altres que treballen a la televisió, vull dir que realment pots tenir moltes potes i això no et treu de que tu puguis seguir apostant per fer cinema, escrivint guions i fent pel·lícules. O sigui que sempre els hi dic, endavant, no freneu els vostres fills, és un moment molt dolç, hi ha grans universitats i grans escoles on poden aprendre a fer cinema, i penso que és un moment que no s'ha de pensar només en el cinema, s'ha de pensar en l'audiovisual totalment en una mirada transversal, i hi ha molta, molta feina dins del món audiovisual.
Doncs dues més. Aquesta és una professió que enlluerna?
Sí, enlluerna molt perquè, mira, avui justament estava baixant amb el tren cap a la feina i el meu fill estava intentant trobar de Venècia a les quinieles, no?, que deien de les pel·lícules. I s'ha enfadat, el meu fill té 26 anys, no és un nen petit. S'ha enfadat moltíssim perquè m'ha dit, diu, és que només trobo notícies de l'alfombra vermella, no trobo res de crítiques. Diu, quina frivolitat. I és veritat, enlluerna perquè hi ha aquest punt de la catifa vermella, de la fama, però és molt més, és molt més. La nostra és una feina cultural, la nostra és una feina que expliquem al món, expliquem, podem incidir en moltes coses, podem canviar moltes mentalitats, podem fer denúncia de moltes coses que ens semblen injustes en el món, podem també entretenir pura i exclusivament, vull dir, el cinema té moltes coses, aquesta part de l'enlluernament dels premis i de les catifes vermelles i dels festivals és només una part molt petita, la part important és l'altra.
Ha estat sempre al llarg de la història així, segurament,
Sí,
catifes
sempre,
vermelles.
Sempre. Des del principi, l'altre dia vaig veure aquella pel·lícula del Damien Chazelle, Babylon, que per cert em va agradar molt, em va semblar molt interessant, i que és una pel·lícula llarguíssima i que parla del Hollywood dels inicis, i ja des d'aquell moment ja ho veies, no?, que era aquesta part més frívola que té el cinema, però que penso que no és la part important ni molt menys. I penso que si algú vol dedicar al cinema per això, que no s'hi dediqui. que es faci Instagram o alguna altra cosa. Actualment tenim moltes altres possibilitats de dedicar-nos a la part aquesta més frívola. El cinema no és això, això és una petita part, i que evidentment és important, però és important justament per fer que la gent vagi a veure les pel·lícules. Els premis són perquè la gent vagi a veure les pel·lícules, i les catifes vermelles, que insisteixo molt en els Gaudí, de que siguin glamuroses, de que ens vestim tots molt bé, perquè és cert que la gent els agrada això, al públic, i aleshores ho miren, i arrel de veure aquesta catifa vermella se n'assabenten que existeixen pel·lícules meravelloses.
Està clar que sí.
I segurament les veuran, arran d'això les veuran.
Li farem
per
dir,
això són importants.
Li farem dir a la Judit Colella, el cinema és una vocació.
Sí, que ho és.
Com tantes altres,
però també
ha
de, però... També és una professió, eh?
També és una professió. Ah, que...
Sí, però és molt vocacional.
No caiguem en el parany de les vocacions a quatre duros. No. És una professió.
És una professió també, però evidentment és molt vocacional.
Està clar que sí. Avui, demà, Femifilms 2023 al Prado, i demà aquesta gala de cloenda a partir de les 8 del vespre. Judit Colell, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, membre del jurat al costat d'Àngel Sala, Jennifer de la Rosa, Diego Roncero, Sílvia García i Agustí Argelic, que s'han trencat el cap per intentar escollir els millors curtmetratges en clau femenina d'aquesta edició del Femifilms.
Sí, sí, i vull donar les gràcies per aquesta oportunitat que m'han donat pel cinema Prado i per aquest festival fantàstic per formar part del jurat. Judit, i també a vosaltres per aquesta entrevista tan interessant, de veritat.
Home, doncs ho agraïm, perquè només no fem cap altra cosa que la feina, oi? Vull dir que també és una vocació, bueno, sí, també hauria de ser una vocació.
Sí, i
també
tant, la vostra també és molt vocacional.
Anava a dir, deixeu-ho, que ens sortirà tan llarg com Babylon, segurament. Judit Colell, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.